Viatjar, veure món, emprendre un camí cap a una nova vida, a De la Cala al Món coneixerem les històries d'aquells caleros i caleres que un dia van deixar el poble i que avui ens fan d'ambaixadors arreu del món. De la Cala al Món, amb Olga Tomàs, els divendres a les 4 de la tarda i en diferit a les 10 de la nit i diumenges a les 3 de la tarda. També al portal de la Cala RTV, a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.
Bona tarda, viatgers, benvinguts. Una nova edició a De la Cala al Món. Avui mon anem cap a Bèlgica, concretament cap a Brussel·les, a visitar una calera que viu i treballa aquí al centre de la vella Europa. És la Núria Subirats, però coneixem primer una mica, com sempre, com estem acostumats, una miqueta més sobre la ciutat de Brussel·les. Brussel·les és la capital de Bèlgica de la regió del mateix nom i la principal seu de les institucions de la Unió Europea i l'OTAN. És també la seu dels governs i parlaments d'algunes de les entitats federades que componen Bèlgica, com la regió de Brussel·les Capital, la Comunitat Francesa de Bèlgica i la regió flamenca. Encara que Brussel·les fou històricament d'expressió neerlandesa, la ciutat s'ha afrancesat fins al punt d'esdevenir majoritàriament francòfona. Aquest procés, al mateix temps que l'Estatut de Brussel·les, ha conduït a un llarg conflicte entre les comunitats francòfones i neerlandeses, reflectint la situació a nivell nacional. El municipi de Brussel·les és un dels 19 municipis que formen la regió. Compta amb una població de prop de 145.000 habitants. En aquests temps de crisi, sovint els nostres governs tenen els ulls posats a Brussel·les. Som-hi, doncs, anem cap a Brussel·les a veure a la Núria i a xerrar una estoneta sobre aquesta i moltes altres qüestions. One moment in a time of man, and here's me thinking I've got it going on. How quickly I forget, how quickly I am forgotten, how quickly we forget. Aquesta tarda la nostra invitada de la Cala al Món és la Núria Subirats, que viu a Brussel·les, Bèlgica. Hola, Núria, com estem?
Hola, bona tarda, Olga. Bé, molt bé, gràcies.
Bé, quin temps fa per aquí?
Doncs sol, de fet, des de que ha arribat a l'abril, que fa molt bon temps, no em puc queixar.
Molt bé, molt bé. Doncs, a veure, Núria, per a que la gent una miqueta te situa, perquè, clar, això mos passa amb molts invitats, saps? Que diem, Núria Subirats, ara hem dit. O a mi em diuen, Olga Tomàs, però tu de qui ets? ¿no? Normalment pregunten, ¿esta xiqueta de qui és?
La típica pregunta,
no? ¿Esta xiqueta de qui és? A veure, mos podries dir una miqueta quines són les teues arrels aquí a l'Ametlla perquè la gent se situï, la gent que mos està escoltant?
Sí, clar, suposo, bueno, mon pare és Subi, l'apodo és Els Cavallitos, així tothom em pot situar, i la meva mare és la Soraya del Torrero.
Molt bé, jo trobo que ja en això us ho quedarà
clar,
eh?
Sí, no? Us ho he deixat bastant clar, em podeu situar fàcilment.
Ja. Molt bé, Núria, doncs pues, bueno, com comentàvem, des de l'1 d'abril que vius a Brussel·les, què, ja estàs situada, instal·lada, com t'ha acollit aquesta ciutat?
Sí, i tant, estic més que instal·lada ja. De fet, no és la meva primera vegada al país, perquè ja hi vaig venir l'any 2006, un cop vaig acabar els meus estudis, la carrera d'Economia, vaig tenir una beca de la Generalitat i vaig venir a estudiar aquí el màster amb Estudis Europeus d'Economia, però no estava a Brussel·les, estava a Bruges, concretament. Llavors hi vaig passar un any d'estudis i un cop vaig acabar també vaig fer les pràctiques, l'anomenat estatge, a la Comissió Europea, i vaig estar-hi una temporada més. O sigui que ara l'arribada no és tot nou, sinó que ja tinc uns amics, ja coneixo la zona, la regió, i fins i tot on treballava també ho coneixia.
Això ja te dona un avantatge, no, Núria?
Sí,
ja,
i
una
tant.
Mica ja... Dins de lo difícil, no?, que és després d'una temporada de no estar, tornar a arribar, no?, i tornar a adaptar-te a tota una dinàmica nova, suposo, tindre esta base, pues, bueno, ajuda, no?
Ajuda molt, tenir un ambient conegut ja, i tant.
Comentaves ara que treballes a la Comissió Europea, no?
Sí, treballo a la Comissió Europea. De fet, com us deia abans, vaig fer les pràctiques a la Comissió Europea. Ara ja farà 3 anys, diria. Les pràctiques les vaig fer a la Direcció General d'Economia. Direcció General correspon a un departament, per dir-ho en termes una mica més planers. Jo estava fent les pràctiques al gabinet del comissari Almunia, que en aquell moment estava en Economia. Actualment, però, torno, però ara estic a la Direcció General de Competència, no a la d'Economia, i dintre de la Direcció General de Competència hi ha molts subdepartaments, i jo estic al subdepartament o unitat, que és com s'anomena, que és d'antitrust o antimonopoli, en el sector del transport i altres serveis varis.
Molt bé. Quan vas començar a estudiar, Núria, tu pensaves que arribaries a treballar aquí?
No, jo crec que és una mica difícil sempre veure't a mig llarg termini. És la pregunta que sempre ens fan els professors de cap on vols anar i és difícil de respondre. Però sí tenia clar que m'agradava l'economia i m'agradava el sector públic. I m'agradava estudiar una mica a nivell europeu, cosa que ja t'enfoca. Llavors, el fet de tenir després la beca, que estava condicionada a estudis europeus, doncs ja tot t'encamina, una mica és el trampolí, no? I els estudis europeus els vaig fer al Col·legi d'Europa, que és una de les institucions més reconegudes per fer estudis de, bàsicament de dret, economia o polítiques a nivell europeu, i com us deia, és el millor trampolí per saltar després a treballar a les institucions europees.
En aquests temps de crisi, Núria, sovint aquí, des de molts països, sobretot aquí des d'Espanya i des de Catalunya, solem ficar els ulls cap a Europa, no? Com si tinguin la solució màgica als nostres problemes. Com se veu des d'aquí, no? Al revés, què n'opines tu? Com se veu des de Brussel·les a Espanya?
Doncs es veu de la manera com es veu al mateix país. Aquí es veu la diferència entre els diversos països i s'avalua i, òbviament, es fan els informes corresponents i es parla amb els polítics de torn perquè actuïn en el cas que no ho facin. La situació és complicada, com tots sabem ara mateix, i portarà uns anys doncs, tornar als anteriors. I per això caldrà molts esforços i caldrà també que els polítics siguin conseqüents i actuïn com a tal.
Perquè potser, a part de la qüestió econòmica, com mos veuen els belgues als espanyols, Núria?
De fet, suposo que Bèlgica, en aquest sentit, ens veuen pròxims. Una mica per la situació que es troben cultural i política en aquest moment, que potser molts de vosaltres coneixeu, que ja fa gairebé un any o més d'un any, des del juny de l'any passat, que no tenen un govern. Hi ha un govern interí perquè els partits polítics no arriben a un consens. I això és degut a que hi ha les dues parts ben diferenciades entre la part flamenca, els neerlandesos, i els que són francòfons. La part flamenca cada cop més demana més independència i més competències per la seva part. O sigui, coneixen una mica la situació d'un país que està diferenciat, així com pot ser Espanya també, amb les seues pròpies característiques cadascuna de les regions, amb la seva pròpia llengua, alguna d'aquestes regions, com pot ser Catalunya o com pot ser País Basc. O sigui, que amb això ens entenem fàcilment. I també és veritat que, almenys Brussel·les, on hi viu molta gent que no és belga, perquè les institucions europees hi treballa moltíssima gent, milers de persones, no només d'Europa, sinó del món, i normalment són persones que solen viatjar molt i que tenen bastant de coneixement sobre els diferents països, són força conscients de la situació a Espanya. I quan et presentes com soc catalana, la primera pregunta que et fan és: i quina és la teva opinió? Vols independència o no la vols? O sigui que, realment... Sí, són força conscients. I també és veritat que cada cop més la premsa europea es fa ressò de tot el que està passant a Espanya. I això també fa que ens arribi aquí molt més aviat i que la gent en sigui molt més conscient de la situació que tenim.
És curiós que a vegades este diàleg, no?, entre Catalunya i Espanya és molt més acomplexat, no?, de lo que podria ser amb altres països, no? És el que tu comentes, no? La gent ja ho veu que com un fet diferencial, no? I ja t'ho pregunta directament, no, Núria?
Sí, és la primera pregunta, ja et dic. Et dius que ets catalana i la següent pregunta que tens ja és si vols la independència o no, cosa que et xoca perquè tampoc és una pregunta massa correcta per fer, almenys políticament. Hi ha gent a qui no coneixes. Clar. Però sí, aquí és bastant comú
rebre aquesta pregunta. És curiós. Parlant d'altres qüestions, Núria, també, a part de treballar, suposo que, bueno, també, tal com comentaves, no?, has visitat altres ciutats, no?, de Bèlgica, i la veritat és que, bé, hi ha llocs amb molt d'encant, no?, com on vas fer el màster, no?, a Bruges.
Sí. De fet, jo sempre recomano a la gent que em pregunta per venir a Bèlgica que no es limitin a estar només a Brussel·les, que la ciutat és molt maca i té molts racons per conèixer, però que viatgin a altres ciutats com Anvers, Bruges, Gant... Tota aquesta part flamenca és, com tu deies, té molt, molt d'encant. De fet, la mateixa Brussel·les es coneix com la Venècia del Nord pels canals que té. I després, òbviament, està a la capital, conèixer tot el centre històric de Brussel·les, amb el típic Manneken Pis, la Gran Plaç, el Palau Reial... Anar, òbviament, al barri europeu per saber on es prenen les decisions que després arribaran a nosaltres... Sí, és un país que a més és molt petitó, de manera que si viatges a Brussel·les és molt fàcil moure't i veure't a altres ciutats del país, i no només a Bèlgica, sinó que estàs a dues horetes d'Amsterdam, estàs a una hora i mitja amb tren de París, amb trens d'altes velocitat, i estàs també a dues hores de Londres, o sigui que és molt fàcil moure't un cop estàs aquí.
El que passa que potser des d'Espanya, no?, potser la combinació a nivell de transport, com és, Núria? És fàcil, és complicada? Perquè,
doncs,
clar,
digues. La veritat és que és bastant més bona ara que quan jo hi vaig ser anys enrere, perquè ara mateix Ryanair vola des de... I no vull fer publicitat, però...
Bueno, t'ho passarem.
T'ho passarem. Hi ha una companyia aèria que vola directament des de Reus fins a Brussel·les. I no és cada dia a la setmana, però almenys 3 o 4 cops a la setmana pots tenir un vol directe i això facilita molt. A mi m'ajuda molt poder vindre més sovint al poble, clar, perquè d'altra manera has de viatjar a Barcelona, després has d'agafar el tren o t'han de venir a recollir. O sigui que ara els transports estan molt millor. Estem molt ben connectats.
No, ho dic perquè a nivell personal, no? Per exemple, fa temps estava mirant de visitar Gant, per exemple... I clar, vaig veure una mica complicat, saps? Allò, el transport, si tinc d'agafar un tren, si tinc d'agafar l'avió, no veia un accés potser tan fàcil com és a altres zones d'Europa, no? Per això
t'ho preguntava. La veritat és que aquí el transport públic funciona molt, molt bé. Les infraestructures estan molt ben connectades, són molt puntuals, a diferència del que coneixem nosaltres a Catalunya o a Espanya. I és fàcil moure't. I a més la gent, encara que el tracte sigui més fred que a Espanya, és propera i si tens dubtes preguntes a qualsevol persona al carrer i tots intenten ajudar-te. A més estan acostumats a llengües i molta gent aquí també parla espanyol o estudia espanyol, o sigui que no crec que et perdiessis.
Tal com comentaves, no? Bèlgica té moltes coses que veure, que visitar. Jo suposo que molta gent, quan pensem en Bèlgica, pensem, mos ve al cap aquestes imatges d'aquests edificis, no? Aquestes punxes, no? D'així, sí. D'estil neogòtic, no? Però què seria altres coses que tu mos destacaries de dir que surt fora, no? D'este recorregut més habitual, no? De dir, no sé, per exemple, jo recomano, te podrem deixar fer propaganda ara, de dir, mira, no hi ha com sentar-se a tal puesto i prendre algo o anar passejant per aquí, no? Coses que potser surten del circuit habitual del turista.
De fet, tampoc surten massa del circuit, però és veritat que recomana sempre que viatges als Països Baixos fer un circuit no caminant, sinó agafant una bicicleta, que és el típic aquí. Un cop arribes, el primer que fas al cap d'unes setmanes és comprar-te la bicicleta. I molta gent sol fer molts circuits, perquè el país, doncs, jo mateix no m'ho diu, són bastant plans, i és fàcil visitar les mateixes ciutats bastant ràpidament amb la bicicleta. És com tu deies, l'arquitectura són les típiques construccions de Països Baixos, de cases de dos o tres pisos, de punxa, amb la seva bicicleta al davant, i també acompanyada del clima. No es pot deixar de banda, que aquí és veritat que jo he tingut sort des que he arribat que fa bon temps, com et deia abans, però aquí és molt típic que plogui cada dia i que els núvols s'acompanyin durant tota la tardor i l'hivern.
I això com afecta, Núria, quan estàs acostumat, no? Potser aquí que tenim un clima més agraït, no? Això afecta emocionalment, diríem, no sé, hi ha gent que diu, jo és que ho noto, com ve la temporada de sol, no? Suposo que també està en països així on normalment és el que comentes, no? Que la pluja o els núvols t'acompanyen, afecta o no, en el teu cas?
La veritat és que sí. Suposo que depèn de persones, però la major part d'amics que tinc que venen del sud d'Europa, de Grècia, Itàlia, Espanya, Portugal, tots diem que ens afecta. Al principi, quan vens i t'ho comenten, dius, no, segur que no m'afecta, això és una mica una utopia, però no, sí que és veritat, eh? Al principi comença a ploure, t'acostumes, vas amb el paraigües cada dia, però al cap de setmanes i mesos plovent, acabes sent un belga més, en el sentit de que aquell dia que surt una mica de raig de sol, surtes al carrer i te'n vas a fer una cervesa o un cafè a la cafeteria, encara que estiguem a l'hivern i faci un fred, però surtes només perquè toqui una mica la llum del dia, perquè no és comú. O sigui que sí, al final t'acaba afectant.
També m'agradaria, tal com comentaves abans, no?, d'esta situació, no?, entre la gent francòfona, no?, i els neerlandeses, t'has trobat en alguna situació que mos podries explicar? O és algo que se respira a l'ambient? Com ho valores, això, Núria?
La veritat és que tinc amics tant neerlandesos com francesos, i quan ho parlen força obertament i diem que no veig tensions entre ells. Una altra cosa és el que pugues veure les notícies dels canals belgues, que llavors sí que la tensió es respira. És bastant diferent. Però a nivell de carrer no ho notes. La veritat és que no.
Això a vegades també passa aquí, no? Potser la gent el dia a dia ho viu amb més normalitat, no? Que el que es detecta a les altres esferes, no? Tal com...
Sí, també és veritat que a l'estar a la capital, a Brussel·les, on no sé si és gairebé el 15% només de la població és belga, la resta de gent és d'altres països. Per tant, això no pots notar-ho tant. És veritat que a Bruges, on allí sí que són flamencs i realment ho senten, ho notaves una mica més, i amb petites coses, com el fet de que allí t'havies de dirigir en anglès, amb ells, però no en francès. Si et dirigies en francès, et miraven amb una mica mala cara. O sigui que no t'ho expliquen, però ho pots notar.
Ho detectes, no?, ràpidament.
Sí.
És curiós, és curiós. I, Núria, ara me comentes que estàs treballant allí. És un període concret o és a llarg termini? Com ho veus, això? Vull dir, ara treballaràs, tens una, diríem, una fetxa de caducitat i després penses venir, o com ho tens, això?
Sí, en principi el contracte és definit, és temporal, perquè a la comissió només hi ha dues opcions, o ets funcionari, i per tant estàs aquí per vida, o tens un contracte definit. Ara bé, estan publicant altres oposicions i mai es sap, de la mateixa manera que em preguntaves abans, si anys enrere jo m'imaginava estar treballant a institucions, tampoc et puc dir ara si dintre de 6 o 7 anys estaré aquí o hauré tornat. Però... la veritat és que no ho sé, i que també és força difícil aconseguir un lloc aquí estable, perquè ja hi ha molta gent. Llavors, el que estan fent una mica les institucions ara és tenir unes quotes, encara que no siguin oficials, i volen tenir que hi hagi cert número de representativitat a nivell nacional, de manera que ara el que estan entrant més són gent doncs, de Romania, de Bulgària, de tots els països de l'est. Però, clar, espanyols, italians, portuguesos, francesos, aquesta gent ja està omplert el cupo.
Clar,
llavors,
que...
has d'esperar que aquesta gent es jubili.
Clar, és
I aquí també arribaran les retallades, d'alguna manera. De fet, són les noves notícies que estem rebent ara, que, clar, el que intentaran fer és reduir també una mica a tota la part de funcionariat o de contractes externs que tenen, i potser també arriben les retallades als salaris. O sigui que no salva ningú aquí.
No, no, clar, aquesta situació, com sempre comentem, no? És una situació global i que afecta de manera transversal a tots els àmbits, no? Des de la senyora o el senyor que fa la llista de la compra i ha d'anar a comprar, no? Està això, està a nivells d'administració, funcionariat, etc, etc, i està a Europa, no? És lògic, no? Per tant, però bueno, sí que tu no descartes, no? Que si tinguessis la possibilitat, vull dir, te sents bé, no? Treballant aquí i vivint o com ho veus?
Sí,
això,
em sento bé, el que passa que clar, has de tenir en compte també doncs que deixes la família, també la parella en aquest cas, i deixes molts amics. I al final, quan has de posar totes les coses a la balança, doncs a llarg termini has de valorar ben bé què pesa més, si només a nivell professional o també a nivell personal. Això ja es veurà amb els anys.
Clar, és una decisió de vida, és així. Ara parles de... Bueno, parlaves dels amics, no? I, bueno, suposo que ja deu saber que aquí a la Cala tens amics que et troben a faltar, no?
Ja, i tant, i saben també que jo els trobo molt a faltar. De fet, els estic esperant, a veure si en unes setmanes em fan alguna visita.
Pues espero que tingui una sorpreseta aquí, perquè hi ha una amiga teva que ha dit hosti, no vull perdre l'oportunitat avui de poder parlar amb la Núria, tot i que m'ha xerrat que manteniu bastant el contacte. A veure.
Núria.
Hola, què tal, Glòria?
M'has conegut a la primera, eh?
Home, i tant. Reconeix fàcilment.
Abans li comentava a l'Olga que justament, mira, ahir vam parlar tu i jo un munt de rato per l'Skype i avui tornem a parlar per aquí, me resulta curiós. I res. Què, com va tot? Com estàs?
Bé, molt bé.
El dia bé?
Sí, bastant atrafegat, però hem sobreviscut un dia més.
Bueno, jo estic aquí una mica en representació de tota la colla per desitjar-te molts ànims des d'aquí a la Cala. I res, dir-te que estic nerviosa i tot.
S'està emocionant, eh? S'està emocionant. Ja t'ho dic ara, Núria.
Ho noto.
Però és normal. És quan tens aquestes amistats, no? I que tens un lligam amb aquella persona, no?
Sí.
I l'enyores, és que...
Jo sí, que l'enyoro.
Claro.
Jo sí.
Clar, i jo. Però per això li dic, a veure si ve a veure'm aviat.
Sí, no, està en procés, estem a... Buscar vols i tot això. Me tremola la veu i tot això. M'ho sento.
Bueno,
però per sort, avui en dia, totes les tecnologies i la Skype, com deia, ajuda molt i no només a parlar per telèfon, que és una mica més impersonal, però sí també ens veiem cara a cara. I veus la...
Tot i que a mi me costa connectar-me a la Skype, però bueno, la Núria em va dient, va, connecta't. I ahir per fi vaig cedir i hem estat un rato parlant, ja estem ficades al dia i tot molt bé. I aviam com comencem a buscar vols per la companyia que no se pot dir.
No, preferim no tornar a dir-ho.
I res, Núria, que te trobem molt a faltar i que aviam, bueno, aviat mos vindràs tu a veure aquí, però que properament vindrem tots en plan avalanxa a ocupar el teu piset i que tranquil·la que el contacte no el perdrem i ale, i ànimos.
Gràcies, un besito a tots, vale, de part meua.
Un besito.
Pues bueno, la Núria... Ja tinc la sorpreseta, no?, de la...
Sí, molt bona sorpresa.
De la Glòria, que ja m'ha dit que, bueno, intenteu, no?, xerrar, no? De fet, ahir vau estar parlant, potser, no?, aquesta setmana ho estan parlant.
Sí, mantenim el contacte molt sovint. Home, els bons amics s'han de mantenir, no?
Home, clar.
I es necessiten de tant en quant.
Clar, i tant. Formen part de la família, en definitiva. Perquè la família, què? Com ho porta, Núria? T'enlloren?
Bé, home, clar... M'enlloren ells i els enlloro jo, és lògic, no? Però suposo que la decisió de vindre cap aquí va ser molt ràpida, perquè de fet no ho estava buscant en aquells moments, jo estava treballant a Barcelona, i va ser un dia rebre una trucada i dir-me que si volia incorporar-me a la comissió, doncs que en 3 mesos havia de ser aquí. De manera que va ser tot molt ràpid. Van reaccionar més aviat a la meva família, a la meva parella, als amics que jo, perquè no m'ho esperava. sempre costa prendre aquestes decisions, però la veritat és que he d'agrair el seu suport, perquè sense un suport així no es poden prendre passes tan importants i marxar a viure fora.
No,
però bueno, ho portem bé. Com diria, les tecnologies ens ajuden molt. I a veure si també s'anima ells a viatjar més.
I tant. Bueno, és una mostra de generositat, no? Que, vull dir, que una persona te digui no, ho has de fer perquè és el millor per a tu, encara que t'estimo molt i te trobaré molt a faltar, no? És una mostra de generositat. Penses molt en la Cala? A part de la família, els amics, de dir... Penses?
Sí, clar, és la referència que sempre tens en ment. Qualsevol cosa que et passa o sí, circumstàncies, sempre ho compares amb la Cala, perquè... al fin i al cap és el teu poble.
Uh-huh. Sí. I vindràs aviat o què trobes? Vindràs aquest estiu a fer una visiteta?
Abans i tot, si em deixa el volcà. Estem pendents de que no passi res i potser probablement a principis de juny vindré. I a l'estiu, quan tingui vacances, òbviament, també. Però les platges de la Cala, com les que hi ha aquí, no n'hi ha a cap lloc.
Bueno, ja veig que això...
Jo ja faig publicitat,
molt bé,
eh?
Així m'agrada, que es feia publicitat, eh? Perquè... és que és veritat, vull dir, tots els caleros i caleres que heu tingut l'oportunitat, no?, i que esteu per diferents circumstàncies, evidentment, vivint a diferents països i inclús a la resta de l'Estat, no?, sempre mos feu d'ambaixadors de la Cala, no?, de parlar de tot el que tenim aquí, no?, de com som els caleros, de, no?, sempre...
I tant, i de fet una anècdota, perquè la setmana passada, per motius de feina, vaig tenir que viatjar a Londres, i hi havia un mapa europeu amb una institució, i la veritat és que em va sorprendre molt, perquè de Catalunya només estava marcat Barcelona i l'Ametlla.
Calla, què em dius?
De veritat, em va sorprendre moltíssim. Vaig fer més publicitat que mai, perquè em vaig quedar molt, molt parada.
No ho sabia, que érem tan internacionals, eh?
Jo tampoc, però em vaig alegrar molt.
Ara sí que m'has deixat parada, veus? Doncs bueno, ja està bé, que mos coneixin a tot arreu, no?
Doncs sí.
Que mos vagin venint a visitar, però bueno, en quant que mos deixen tranquil·lets, també, que és la gràcia que té, també, veure la Cala, no?
Que repartixin durant l'any.
Que es vinguin repartint, no? Que mos vinguin a visitar, però que també mos deixen tranquil·lets, eh? Pues bueno, Núria, moltes gràcies per haver-mos dedicat tota aquesta estona a explicar-nos coses de Bèlgica, de la teva història, en definitiva també, i haver-nos apropat aquesta ciutat que té tants encants com comentaves. Moltes gràcies i una abraçada des d'aquí, des de la Cala.
Una abraçada. Adeu.
Adeu. Bé, doncs, i fins aquí de la Cala al Món, avui, com heu pogut comprovar, m'ho hem anat a Brussel·les, Bèlgica, a parlar amb la Núria Subirats, que ens ha explicat moltíssimes coses sobre Brussel·les, sobre Bèlgica i també sobre la seva feina i la seva història personal. Com sempre, ha estat un plaer parlar amb ella, com sempre quan parlem amb qualsevol dels caleros i caleres que es troben arreu del món i tal com li he comentat, que ens fan d'ambaixadors i que expliquen els encants de la Cala i de la gent de la Cala. Bé, com ja sabeu, sempre estem oberts als vostres suggeriments. Ho podeu fer a través del telèfon al 977 49 30 37, a través del correu electrònic a lacalartv@amellamar.cat, a través del portal, ja ho sabeu, us registreu i ens deixeu un comentari, o com no, del Facebook. Per acabar, voldria dedicar-vos una cançó una setmana més. Aquesta setmana estem d'aniversari perquè Robert Allen, conegut amb el nom artístic de Bob Dylan, va néixer a Duluth, Minnesota, el 24 de maig del 1941. Per tant, aquesta setmana ha fet 70 anys. Aquest compositor i cantant americà es considera un dels músics més influents i prolífics del segle XX. I com no, des d'aquí volíem fer-li un homenatge. Us dedico a aquesta cançó que pràcticament és un himne intergeneracional, Blowing in the Wind. Espero que us agradi i fins la setmana que ve. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Si tens un amic o familiar que un dia va marxar del poble i té coses interessants que explicar, ara a la Cala RTV encetem un nou programa, De la Cala al Món. Necessitem la teva col·laboració. Posa't en contacte amb nosaltres al telèfon 977 49 30 37 o envia'ns un correu electrònic a lacalartv@ametllamar.cat. El trucarem.